Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
D'aquí a 18 minuts arribarem al punt de les 9 del matí. El Ministeri de Sanitat reconeix ara, amb xifres oficials, que més d'un 1.200.000 persones a tot Espanya pateixen la Covid persistent. Això vol dir, buscant l'estadística, que un 10% de les persones que contrauen la malaltia, que s'infecten amb el coronavirus i tenen la Covid-19, acaben tenint símptomes que s'allarguen en el temps i que acaben tenint una afectació directa en el dia a dia d'aquestes persones. La veritat és que el recorregut fins a arribar a, el reconeixement d'aquesta malaltia amb un nom, amb un cognom, a inscriure-la, a determinar quina simptomatologia presenta, ha estat llarg, tot i que pel camí, doncs, evidentment, els metges ho anaven tractant i ja anaven veient que alguna cosa passava, però també és veritat que tot aquest trajecte ha estat un autèntic viacrucis per a moltes de les persones que patien aquesta situació, que no entenien per què, per exemple, en el seu dia van perdre l'olfacte i no hi havia manera que aquell olfacte tornés, o per què aquells maldecaps que van associar amb la Covid es mantenien, o pitjor encara, que potser acabaven desapareixent i al cap d'un temps tornaven i es quedaven allà estacats. Doncs tot això, finalment, s'ha aconseguit reconèixer, s'ha aconseguit de posar-li un nom i fins i tot aquests darrers dies ha aparegut aquesta xifra, aquesta quantificació a partir dels estudis que s'han fet. I el Ministeri de Sanitat reconeix aquests informes que parlarien al voltant d'un 10% dels contagiats acaben tenint aquesta Covid persistent. Avui teníem ganes de parlar-ne, d'explicar què és, d'explicar què significa tenir-la, de com s'està tractant i de què s'hauria de fer en aquests moments, i un cop ja està tot posat damunt de la taula, per poder donar l'atenció que les persones que tenen aquesta Covid persistent diagnosticada puguin rebre. Per fer-ho, aquest matí ens acompanyen la Sílvia Soler, té la Covid persistent i, a més, és la portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats per aquesta malaltia. Senyora Soler, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ens acompanya també la Lourdes Mateu, la doctora Mateu, que és la cap de la unitat de Covid persistent en adults de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Doctora Mateu, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies a totes dues per acompanyar-nos aquest matí. Senyora Soler, com es troba? Com estem?
Doncs encara molt persistent, convivint i adaptant-me al persistent aquest que fa ja 22 mesos que dura.
22 mesos convivint amb la Covid.
Bueno, vivint amb els símptomes persistents, que no és el mateix que viure amb la infecció, però és una mica similar quan tens els brots, és una mica similar.
Què és viure amb Covid persistent? En el seu cas, com a mínim, no?
És viure sense olfacte i sense gust, amb aquesta difonia, amb una desregulació del sistema intestinal i també una desregulació de la temperatura i amb dolors articulars i neuropàtics. La desregulació de la temperatura és viure permanentment amb un fred intens, que dic el fred de la mort, perquè amb conjuntivitis és viure amb moltes coses, encara que queden.
Clar, el teu contagi amb coronavirus quan es produeix? És pràcticament primera onada?
Sí, és primera onada, el març del 2020, cap al 16 de març.
Cap al 16 de març, per tant, al principi de l'arribada de la pandèmia, quan poca cosa se'n coneixia, no?, del que era aquella malaltia.
Sí.
Amb la malaltia, és a dir, allò que et diuen, escolta'm, tens la Covid, quins símptomes vas tenir i quant de temps et va durar?
Jo amb la malaltia vaig estar gairebé tot el mes d'abril i mig maig, que no em recuperava. Vaig estar amb diarrea, amb febre, 30 dies a 38 i mig, diarrees, erupcions a la pell, aftes a la boca, sense gust i olfacte, dolors musculars.
És a dir, va ser una Covid, en aquest sentit, complicada.
Sí, moderada, que en diríem, una pneumònia en un pulmó. Diríem que estic entre els lleus moderats, diríem que moderada, però en aquell moment, doncs, s'atenien a totes les persones que podien i que havien o que tenien lloc a l'hospital i a les persones molt greus, és a dir...
Això estem parlant, per tant, que hi ha aquest moment en què ja es produeix la infecció, finals del mes de març, tot el mes de març, el mes d'abril, una part del mes de maig. Hi ha un moment en què la situació millora una mica, és a dir, que tu pots dir, doncs mira, sembla que ja està, que finalment això ja ho he passat.
Millora una mica... una setmana més de juny, millora una mica, però no torno mai a ser la persona que era abans de la Covid. Això està per descomptat.
I a partir d'aquell moment, aquesta simptomatologia que descrius quan jo començava amb aquesta conversa, no? I preguntava què implica tenir la Covid persistent, i has explicat una mica la simptomatologia que tens, a partir d'aquell moment tu comences a tenir tots aquests símptomes d'una manera continuada? Són símptomes que van i que venen?
Són símptomes que venen per brots i en alguns casos, a partir del setembre, tinc altres símptomes. M'apareixen els acúfans, la hiperacúsia i que són també símptomes bastant limitants perquè viure amb els acúfans tot el dia o amb la hiperacúsia al carrer, doncs hi ha moltes coses, els sorolls molt grans em provoquen això, molt mal a les orelles, a les oïdes. I són símptomes que apareixen els dolors articulars, que no hi eren, és a dir, van apareixent altres símptomes que no existien.
Tu en tot moment tens clar que això té una relació directa amb la infecció de Covid?
Sí, des del primer moment que comencem unes quantes persones que ens trobem per xarxes a pensar que la malaltia dura més de 15 dies i ens trobem, sabem que hi ha alguna cosa que no funciona perquè nosaltres no deixem de tenir, diguéssim, deixem de tenir la infecció activa, però ens passa alguna cosa que fa que no ens trobem bé.
Clar, aquells moments són moments que són també molt complicats pel sistema sanitari. Vosaltres, quan aneu anant al metge a dir que us passa això, què és el que us diuen?
Bé, en els primers mesos, després de la infecció i després de la primera onada, tot va ser un caos, és a dir, un caos perquè la sanitat no tenia espai per nosaltres, perquè la malaltia no es coneixia, perquè l'empatia d'alguns metges i metgesses era infecta com ens tractaven o com tractaven a persones del col·lectiu i tot plegat, és a dir, ens sentíem rebutjats i desplaçats de la sanitat pública. És així com ens sentíem i és així com ho vam transmetre en els nostres manifestos.
Què fa que això canviï? O sigui, en quin moment o a partir de què veieu que finalment sí, que quan aneu al metge algú diu, bueno, doncs mirem què és el que està passant i això com ho podem gestionar?
Bé, les coses canvien quan en un fax, en un preguntes freqüents, sí. apareix el doctor Clotet i parla de la unitat de Covid persistent a Can Ruti, és a dir, veiem una porta oberta a poder, almenys sabem que hi ha algú en aquest món de la sanitat i de la recerca que pensa que la Covid persistent és un fet, no? I en aquell moment veiem una finestra oberta i un alè d'esperança a tot el col·lectiu, no? Que diu, hi ha algú que diu que ens entén i diu que tenim la Covid persistent o que, si més no, l'està estudiant.
La Sílvia Soler fa referència a aquesta unitat de Covid persistent d'adults a l'Hospital Germans Trias i Pujol a través d'aquesta Fundació de la Lluita contra la Sida. Qui n'està al capdavant és la doctora Lourdes Mateu. Doctora, com estem?
Bé. Estic portant aquesta sisena onada.
Portant aquesta sisena onada. Quantes persones teniu ara mateix a la unitat? Crec que són més d'un centenar.
A la unitat hem visitat ja més de 600 persones i encara tenim una llista d'espera que estem intentant solventar en aquests propers mesos.
Clar. Deia la Sílvia que veuen un raig d'esperança, no?, quan el doctor Bonaventura Clotet parla de la vostra unitat. Vosaltres, en quin moment d'aquesta pandèmia, en quin moment veieu clar que cal una unitat com aquesta? Perquè potser en aquell moment encara no tenia nom, però ja vèieu que això que ara en diem Covid persistent existia.
Va ser just quan baixava la primera onada, a finals de maig, principis de juny, que vam començar a veure pacients a les consultes que havien fet una Covid, que era lleu, moderada, i molts pacients no havien requerit ingrés, però persistien en símptomes. Arrel de l'entrevista del doctor Clotet i també arrel d'una entrevista que ens vam fer al diari, ara vam començar a rebre molts missatges de pacients que tenien símptomes i ens vam adonar que no s'ho podien inventar. I és a partir d'aquí quan vam decidir que ens havíem de posar a treballar, a fer recerca per veure què estava passant a tots aquests pacients.
Ara ja sí, ara ja podem dir que la Covid persistent existeix com a malaltia, no? Té aquest nom, crec que en anglès en diuen long Covid, no? Si no m'equivoco.
Sí, la última definició que va fer la OMS el 6 d'octubre de l'any passat, el 2021, parla de condició post-Covid-19. Ha tingut, no?, des de l'inici, des de maig del 2020, ha rebut molts noms. Ha rebut molts noms i no ha tingut una definició, que ha estat un problema, perquè parlàvem, els metges científics parlàvem probablement de coses diferents, de pacients que havien tingut seqüeles d'una Covid greu, i els juntàvem amb aquests pacients que, tot i tenir una Covid inicial no greu, continuaven en sintomatologia.
Clar, d'entrada, segurament una de les coses, com a mínim a mi, aquests dies, quan anava intentant buscar una mica d'informació per poder parlar amb vosaltres d'aquesta qüestió, hem perdut una de les dues trucades i no sé si és la Sílvia.
La Sílvia, crec.
Hem perdut la Sílvia, d'acord, doctora. Doncs segueixo amb vostè i recuperem la Sílvia, que també li volia fer algunes preguntes més. El que li deia és que una de les coses que a mi, com a mínim, vist des de fora, sorprenia, és que aquesta Covid persistent l'estigueu detectant en persones que no han tingut una malaltia especialment greu.
Sí, la major part, més del 80% dels pacients, no han requerit ingrés.
Clar.
No han requerit ingrés.
Aleshores, suposo que també és una, en aquest sentit, suposo que és una malaltia que també deu costar una mica més de diagnosticar, en el sentit que no sé si les persones que la pateixen, si no han tingut una Covid molt greu, quan comencen a tenir aquesta simptomatologia que es manté en el temps i que potser els ha canviat, potser no ho associen immediatament a que això té a veure amb la Covid, no?
Està molt relacionat. Hi ha un abans i un després d'haver patit, no?, la infecció aguda. Passen de tenir una vida completament activa. Pensem que la major part dels afectats tenen entre 40 i 50 anys, no?, en plena vida familiar, en plena vida laboral. Passen de tenir una vida completament activa a no poder ni cuidar dels seus fills. És a dir, els pacients ho relacionen. El que ens costa més als metges és identificar-ho. Per què? Perquè els símptomes són molt heterogenis, no són específics i tampoc fins ara no tenim proves analítiques que ens determinin, no?, que aquell pacient té una Covid persistent.
Clar, perquè clar, jo la pregunta, vostè em deia que tenen encara una llista d'espera molt llarga, no?, de persones que els agradaria, doncs, que puguin passar per aquí la unitat. Què ha de fer algú que cregui que té Covid persistent avui?
Ha de consultar el seu metge d'atenció primària. Estem treballant, la Covid persistent és una malaltia que primàriament s'hauria de veure atenció primària, i estem treballant perquè aquests pacients siguin correctament identificats i crear uns bons circuits des de primària i amb relació a l'hospital, per fer unes unitats multidisciplinars per poder atendre correctament aquests pacients.
Parlem d'una simptomatologia que és molt variada. Doctora, la Sílvia feia alguna referència a algunes de les coses que li passen amb ella, no? Però vaja, n'hi ha algunes que crec que també són bastant freqüents, per exemple, com la falta de concentració, no? Persones que tenen fins i tot aquesta dificultat per anar a treballar, perquè poden arribar-se a trobar bé físicament, però que veuen que el cap, que el tenen emboirat, vaja, no? Que els costa molt processar coses d'una manera ràpida, que obliden coses que tenen molt clar que saben o que sabien i que les busquen al caparró i que no hi ha manera de trobar-les, no?
Sí, l'afectació neurològica és molt freqüent, tant amb mal de caps com també amb totes aquestes queixes neurocognitives, dificultat de la concentració, de la planificació. Tenim pacients que no són incapaços de llegir un llibre o inclús de veure una sèrie perquè perden el fil. És bastant limitant i estem treballant amb aquest aspecte. Tenim el doctor Muñoz Moreno, que tenim un programa per una avaluació neuropsicològica i també per fer una rehabilitació neuropsicològica que penso que s'hauria d'extendre a tot el territori.
Estem parlant amb la doctora Lourdes Mateu, que és la cap de la unitat de Covid persistent d'adults de l'Hospital Germans Trias i Pujol, i amb la Sílvia Soler, que és la portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats per aquesta malaltia, per aquesta Covid persistent. Sílvia, hi ha un...
Sí.
Parlàvem ara amb la doctora de com ho havien de fer les persones que creuen que poden tenir aquesta Covid persistent, i ella explicava el circuit que s'ha de seguir. No sé si vosaltres, a mesura que aquesta malaltia s'ha anat coneixent, La Vanguardia, per exemple, portava en portada, no?, aquestes xifres o aquest reconeixement per part del Ministeri d'aquest 1,2 milions d'espanyols que poden tenir la Covid persistent. No sé si vosaltres també esteu notant, a través del vostre col·lectiu, que cada vegada hi ha més gent que es posa en contacte amb vosaltres.
Sí, nosaltres n'hem deixat de tenir persones que s'incorporen al col·lectiu des de la primera onada. És a dir, sobretot la primera, segona i tercera onada va ser gent, molta gent, però en cada onada sempre s'ha incorporat gent nova al col·lectiu. Hi ha gent que, a mesura que la Covid persistent s'ha deixat conèixer en els mitjans de comunicació o en els mitjans de premsa, s'ha reconegut en aquest Covid persistent. No sabia el que li passava i s'ha reconegut, i són gent que s'ha incorporat en el nostre col·lectiu. No sabem, per exemple, tots els Covid persistents que poden haver-hi en les residències de gent gran que ha superat la Covid, però que no sabem en quin moment o com es troben. És a dir, el Covid persistent és una subpandèmia que la Covid-19 ha portat i que caldrà posar-hi molts recursos i molts recursos per atendre'ls i seguim la investigació com estan fent els nostres investigadors.
Clar, pensava quan començàvem aquesta conversa amb el que explicaves, amb aquesta simptomatologia que evidentment té aquesta capacitat, diguem-ne, de no permetre't fer una vida normal, que és molt incapacitant i que també explicava la doctora, des d'un punt de vista laboral, Sílvia, això com ho esteu gestionant i com es poden tramitar baixes laborals per aquesta situació? Us està sent fàcil o ha estat fàcil en aquest camí?
Doncs ha estat un calvari, realment, perquè s'han donat altes injustificades, perquè no hi ha diners per sostenir les baixes mèdiques per Covid persistent. Són baixes que han durat 12-18 mesos, i llavors l'Institut Nacional de Seguretat Social ha donat altes indiscriminades. Hi ha gent que està treballant sense poder-ho fer, diguéssim, amb moltes recaigudes, i gent que s'incorpora, hi ha empreses que han deixat que els seus treballadors s'incorporin paulatinament o de forma progressiva. Però realment ha estat un calvari, és a dir, lluitar contra la malaltia, intentar vèncer la malaltia, intentar vèncer tot el sistema administratiu per gestionar tot això de les baixes amb l'ICAM o amb l'INS, és un desgast afegit a la nostra malaltia que sort hem tingut el col·lectiu Ronda Cansa ens ha donat un cop de mà.
Entenc, Sílvia, que en aquest sentit el reconeixement ara d'aquestes xifres per part del Ministeri de Sanitat hauria de significar que us fos més fàcil, no?, ara que la malaltia existeix, poder tramitar aquestes baixes i tenir aquestes baixes. No sé si en aquest sentit ja heu notat que hi hagi algun canvi o si espereu que hi sigui.
No, realment, de moment el canvi el vam notar perquè nosaltres vam estar molt de temps parlant amb el Departament de Salut i amb l'ICAM, i hi ha algunes baixes que es van allargar perquè hi havia gent que realment necessitava poder 6 mesos més després del 12 per poder intentar curar-se. El que es veu és que en 18 mesos hi ha gent que sí que es cura i altra gent que no. i per tant aquestes persones han de poder tenir o una incapacitat o se'ls ha de poder allargar una mica més la baixa. El reconeixement de la malaltia ens porta a posar-hi noms i cognoms al que és el Covid persistent i a intentar tenir una codificació única que ens serveixi per codificar-nos, és a dir, perquè quan vagis a un metge d'atenció primària no et posi qualsevol codi que no sàpiga què és o seqüeles, no? És a dir, això ens ajudarà a tenir-nos codificats, a poder-nos comptar, que és una de les altres reclamacions que fa el col·lectiu fa molt de temps, que és que ens comptin, que sapiguem no un número aproximat de persones, sinó que sapiguem realment quants Covid persistents i que se'ls pugui atendre com a Covid persistent.
I sobretot també, doctora Mateu, no, que amb aquest nom alguna cosa potser també pugui començar a canviar. Ho dic perquè jo recordo fa molts anys també quan vam començar a parlar de la fibromiàlgia, justament un dels problemes que hi havia era aquest, no? Que fins que no s'hi va posar un nom era molt difícil pel sistema, no? Doncs poder gestionar tot el que és necessari de gestionar. Les baixes realment han sigut un problema amb la Covid persistent, també des del punt de vista mèdic, per poder-les anar autoritzant i renovant.
Sí, sí. Jo tinc pacients que han estat obligats a tornar a treballar i quan a treballar i després han d'estar tota la tarda estirats al llit perquè, si no, no poden funcionar. És important. Ara, tot just fa un mes que tenim un codi específic que ja hem començat a posar aquí a l'hospital i en breu es començarà a la primària i així podrem tenir les dades, no? Les dades
que, perdoni, doctora, que una de les dues, no sé si la Sibel, una de les dues té la ràdio posada i aleshores sentim duplicat. O sigui...
Ja està.
Val, perfecte. Perdoni, és que hi havia un moment que si no costava molt d'entendre. Sí. Em deia, doctora, que això, vull dir que hi ha persones, diguem-ne, que han sigut pacients seus i que s'han vist obligats a anar a treballar perquè s'acaba la baixa, però que era evident que no podien anar-hi a treballar.
És evident que no podrien anar. L'afectació, no tots els Covid persistents tenen la mateixa afectació. Hi ha pacients que sí que poden realitzar la seva activitat laboral o almenys la seva activitat laboral adaptada, que és important això, que des de les empreses també s'entengui. Però hi ha altres pacients que no poden treballar per els símptomes i s'han vist obligats.
Una pregunta, doctora. Ara hi pensava mentre estàvem parlant. Clar, existeix un tractament per la Covid persistent o s'ha d'anar mirant quina simptomatologia hi ha i tractar cadascuna de les coses que puguin passar, però no com a malaltia en si, no? És a dir, buscar què passa amb la gent que té mal de cap, com ho podem gestionar, què passa amb la gent que pugui tenir un determinat problema cognitiu, com ho podem gestionar, què passa amb la gent que ha perdut l'olfacte, què s'hi pot fer?
Sí, ara, a dia d'avui, el tractament que tenim és tractament dels símptomes. La rehabilitació té un paper molt important, tant la rehabilitació respiratòria com la motora, com la neurocognitiva, també l'educació de l'olfacte, però jo penso que el 2022 ha de ser l'any en què comencem a fer assajos clínics, clínics ben fets, que ens puguin donar respostes per trobar tractaments. Tractaments específics per la Covid persistent.
Clar, vosaltres...
La recerca, no dic, anava a dir, no? La recerca va molt lenta i nosaltres tenim molta pressa perquè tenim davant els pacients i trobar la fisiopatologia, el per què de la persistència dels símptomes, potser trigarem una mica més, però sí que hem de començar a fer assajos clínics per veure aquells fàrmacs que van bé i també aquells fàrmacs que no van bé.
Sou l'única unitat que hi ha específica per tractar la Covid persistent a casa nostra? Sou els únics que ho esteu fent, doctora?
Hi ha altres unitats, i això la Sílvia us pot potser parlar més bé. Sí que nosaltres, no, potser van ser els primers i des de un inici hem vist que la recerca i l'assistència ha d'anar plegada i que hem de, no, de fer una avaluació integral, no? En la nostra unitat la formen cardiòlegs, rehabilitadors, psicòlegs, nutricionistes i és fonamental, no? I ara el que estem intentant, i a la Metropolitana Nord, per exemple, estem treballant molt, és per aquesta unitat expandir la primària.
I una darrera qüestió només, doctora, i acabaré també amb la Sílvia. Clar, 1.200.000 persones a tot Espanya, que és la xifra que va sortir del Ministeri, és moltíssima gent, no? I tot i que per la vostra unitat, només la vostra unitat, puguin haver passat 600, clar, la diferència de magnitud és molt gran. Una pregunta, una persona, perquè això hi ha molta gent, per exemple, que van passar la Covid abans d'Omicron, que van perdre l'olfacte i que o no l'han recuperat o no l'han recuperat del tot, no? I que arrosseguen durant molt temps només la qüestió de l'olfacte. Ja només això seria una Covid persistent? Ho dic per entendre aquesta xifra del 10% de persones que arrosseguen, diguem-ne, símptomes i que es parla de Covid persistent. És a dir, això que és tan habitual, que és gent que va perdre l'olfacte, que no l'hagin acabat de recuperar durant mesos, seria Covid persistent només això?
És difícil, és difícil. La majoria de pacients amb Covid persistent tenen molts més símptomes.
Tenen molts més símptomes.
Tenen molts més símptomes. Si només tens l'olfacte, no, la teva vida probablement no està tan limitada.
No, clar, per això li deia.
Hem de fer, no? A partir d'ara que tenim tots una definició i parlem tots del mateix, hem de fer estudis de quina és la prevalença real de la Covid persistent i quins són els factors, no? És important saber quins són els factors de risc per fer una Covid persistent.
L'Omicron també en fa, de Covid persistent, doctora? O no ho sabem encara?
És aviat. Hauríem d'esperar, no?, 3-4 mesos per veure si pacients que s'han infectat ara fan una Covid persistent.
Sílvia, us consta, i amb això acabem, que cada vegada hi hagi més unitats que vagin naixent, apareixent a la sanitat pública per atendre la Covid persistent?
Bé, el que sabem és que hi ha gent que està treballant perquè això sigui possible i perquè l'atenció primària, és a dir, agafi el relleu de l'hospitalària, que és on s'ha de tractar realment la Covid persistent. Hi ha unitats post-Covid que diuen que són post-Covid i que tenen pacients que han estat ingressats o que han tingut o estan intubats o han tingut algun problema seriós. Unitats post-Covid com la unitat de Covid persistent als Germans Trias i Pujol, no hi és. Hi ha gent que diu que atén els Covid persistents i realment no els atén. Per tant, ens agradaria que des de també altres hospitals que es venten de fer-ho, doncs que realment siguin curosos a l'hora de dir a qui tracten, perquè així no obre expectatives als Covid persistents.
La Sílvia Soler és la portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19 a casa nostra. La doctora Lourdes Mateu és la cap de la unitat de Covid persistent d'adults de l'Hospital Germans Trias i Pujol, també associada amb aquesta fundació Lluita contra la Sida. Totes dues ens han acompanyat aquest matí per explicar i per entendre què és això de la Covid persistent, i dedueixo també per part de totes les dues llançar aquest crit d'alerta de dir això és una realitat, això existeix i per tant posem-nos-hi a treballar. Les mateixes dades del Ministeri de Sanitat parlen d'1.200.000 persones a Espanya, per tant és evident que val la pena entrar-hi. Moltes gràcies a totes dues per ser-hi avui al matí.
Moltes gràcies.
Gràcies, Pol.
Que vagi molt
gràcies,
bé.
Gràcies, Lourdes.
Passen 10 minuts del punt de les 9 del matí. Fem una pausa per la publicitat i obrim el temps de tertúlia al matí, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.